COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la Catalunya del 2024 vivim una curiosa paradoxa demogràfica. Quan més persones vivim a la comunitat, superant els 8 milions, coincideix amb les pitjors dades històriques de natalitat. Cada any es bat el rècord negatiu respecte a l'anterior. Darrera enquesta de moviment natural de la població de l'Institut Nacional d'Estadística, any 2023. Naixements, 54.174 nadons, la xifra més baixa dels últims 70 anys. Les defuncions van arribar a 67.662 i, per tant, el creixement natural per sisè any consecutiu va tornar a ser negatiu, en menys de 13.448. No és una situació exclusiva de Catalunya. Afecta el conjunt de la resta d'Espanya i també a molts països d'Europa. Però a la nostra comunitat tampoc ens podem amagar que ocupem un dels primers llocs del descens de la natalitat. I saben el que més impressiona? Doncs el silenci. Cap declaració, mínima repercussió i mirin, com si ja fos una cosa sabuda. Doncs bé, l'última enquesta del CIS va donar una xifra absoluta que crec que invita a la reflexió. El 77,3% dels espanyols assegura que tenen pocs fills per falta de mitjans econòmics. Un estudi elaborat aquest mes de setembre, amb més de 5.700 entrevistes majors de 18 anys i de totes les províncies espanyoles. Poc temes hi ha en aquest país que concentri el 77% d'una mateixa opinió. No hi ha fills per mitjans econòmics. Ni ajuntaments, ni diputacions, ni el govern de la Generalitat, ni el govern central, que per ser a Catalunya amb el PSC ocupant la majoria dels despatxos, han dit res ni fan res per impulsar la natalitat. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i avui amb aquest migdia de COPE Catalunya i Andorra ens obrim a parlar d'aquesta situació amb diverses veus. Per exemple, la de Raül Sánchez. És el director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, que ens explica que l'hivern demogràfic s'intensifica a Europa i a Catalunya més encara.
Es una tendència, una caída de nacimientos por todos lados, que es consecuencia del modelo social que tenemos, pero también hay que apuntar que en Cataluña es de las más elevadas del mundo, las caídas más grandes del mundo, porque sí que es consecuencia de la inacción o de la ausencia precisamente de políticas que ayuden a cambiar esta situación. Y seguimos prácticamente igual.
Raül Sánchez parlava d'aquest canvi de polítiques. Considera que no tots són diners o xecs al portador, com per exemple el que va durar 3 anys amb el govern Zapatero de 2.500 euros per nadó. Que el que s'ha de fer és un canvi de cultura, des de les empreses privades, públiques, fins als governs. I proposa petites accions que activin aquest canvi natural dels natalicis dins de la societat.
Un govern en Catalunya, una societat que és hostil hacia la familia, no solo por parte de la ausencia de políticas del gobierno, sino también en el mundo de la empresa, el mundo de la economía, incluso el propio urbanismo, que no hay vivienda adecuada para familias que quieran tener hijos. Se considera el tener hijo como un problema y no como un valor. Es decir, cuando nazca un niño en Cataluña, pues que reciba una, esto se hace en algunos países, ¿no? Pues una caja con unos productos para el niño, con una carta de bienvenida. A veces son cosas que no cuestan dinero, sino que se trata de decir, oye, vamos a ver esos hijos como una inversión que necesitamos en el país y como lo más valioso que podemos nosotros ahora mismo dedicar nuestros esfuerzos.
I hi ha motius de preocupació amb aquestes xifres? S'anuncien canvis socials profunds a les pròximes dècades? Preguntes a migdia de COPE Catalunya que han formulat el professor Miguel Ángel Barbero, director de grau d'educació de la Universitat Abat Oliva. El professor considera que la baixa natalitat afecta en tres direccions.
Envejecimiento poblacional, sostenibilidad económica y luego pues también formación del carácter de las personas que ven en la formación de un proyecto de vida a largo plazo, pues algo que ante lo que no se sienten preparadas o ante lo que prefieren declinar, ¿no?
Però la baixa natalitat on s'està notant a hores d'ara amb més intensitat és amb el mercat laboral. Des de l'any 2021 fins ara, el 2024, el 85% dels contractes de treball nous fets a Catalunya han estat ocupats per població estrangera, per davant del 15% de nacional. Sense aquesta aportació, el creixement de Catalunya previst aquest any amb un 3% no seria possible. Miguel Cardoso, cap d'estudis a Espanya del BBVA, dibuixa el mercat laboral de Catalunya del futur.
Hay una necesidad de capital humano, o sea, la población en edad de trabajar en Cataluña va a ir disminuyendo durante los próximos 10, 20 años, no solamente en Cataluña, en el conjunto de España, en el conjunto de las economías desarrolladas. Sabemos que esto va a suceder porque las caídas en las tasas de fertilidad no son actuales, son de hace 20, 30 años, el escenario demográfico está prácticamente dado, entonces... Si lo que queremos es poder crear más puestos de trabajo, si nuestro modelo de crecimiento incluye un tema de cantidad, lo que vamos a tener que hacer es importar ese capital.
Doncs aquest és el diagnòstic econòmic, l'importació de capital humà, l'única sortida per donar garantia de creixement econòmic i l'actual, aquest ve la fi, estat del benestar, amb totes les deficiències actuals i tots els errors que hi ha, que ara en parlaríem i ara hem parlat molt amb aquest programa, que són molts, però que únicament se pot continuar amb un creixement econòmic sostingut i, per tant, doncs, amb la creació de llocs de treball. I aquí la influència de la natalitat, d'aquest descens de la natalitat, ja es comença a veure especialment des del 2021. Anem ja a serveis aquí a migdia, Copé. Doncs perquè hem de mirar al cel, no amb preocupació, però sí amb prudència, perquè s'intensificarà el fort onatge al litoral, especialment de cara a les pròximes hores. Activat l'avís de vent, a possibilitat de reixes de 70 metres per segon, el grau de nivell de perill 3 sobre 6. Quines poden ser, a causa del vent, les comarques més afectades? Doncs estaríem parlant de Priorat, Alt Baix Camp, l'Anoia, Bages, Moianès, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Penedès, Baix Llobregat, la Selva i el Gironès. Tarda amb temperatures que oscil·laran entre els 14 i els 16 graus, nuvolositat a la zona del Pirineu i pluja a la Vall d'Aran. Demà divendres continuarà el vent al litoral, neu això sí a la Vall d'Aran, amb un descens de la cota, s'avui pot arribar a 1.800, pot arribar amb una cota més baixa i també demà pluja al Baix Empordà. Anem al trànsit. Busquem hores d'ara com s'està circulant per les carreteres de Catalunya. Coneix aquesta informació des del Servei Català de Trànsit, la Mireia Camats. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. Primer de tot, explicar-vos que es mantenen les restriccions només per als vehicles pesants a la Nacional 230 a Bausen i a la Nacional 141 a Busos per les mobilitzacions a França. A banda d'això, la TV baixa 3319 i a retencions a Ulldecona en sentit la Sénia. La C35 i a Cua Sant Celoni en tots dos sentits per obres. Pel mateix motiu, a la C-17 i a Cua Balanyà en sentit Barcelona i també a la C-59 retencions a Caldes de Montbui en sentit Moià. A l'AP-7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en tots dos sentits i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alba força carregada, la Vall d'Hebron en sentit Besòs i la ronda litoral hi ha retencions de Bac de Roda, la Barceloneta en sentit Llobregat i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja que hem parlat amb aquest inici del programa dels naixements i de la preocupant caiguda de la natalitat a Catalunya, recollim la denúncia, per cert, del sindicat d'hospital de la Vall d'Hebron. Ens han explicat que el centre hospitalari i el Departament de Salut estarien tancant parcialment una UCI neonatal a causa, doncs, d'aquesta davallada de la natalitat i per part, doncs, de la demanda. Però, per un altre costat, hi ha derivacions cap a Sant Joan de Déu. Yolanda Canales, què és el que està passant i quina és la denúncia dels sindicats de l'Hospital Vall d'Hebron?
De moment s'han desmantellat 8 llits de 44 de l'àrea de cures intensives neonatal de l'hospital, que és l'única terciària pública de Catalunya. I per què? Des del Departament de Salut ho atribueixen a la davallada de la natalitat i, per tant, diuen, s'ha d'adaptar l'activitat a la demanda que hi ha actualment. Des de Comissions Obreres a Vall d'Hebron ens expliquen que a hores d'ara l'hospital infantil està un 60% de la seva capacitat, quan en altres anys estava ple. En aquest sentit, Jesús Jiménez, treballador de l'hospital i representant de Comissions Obreres, es pregunta on estan aquests pacients. I posava aquest exemple. Catalunya i Madrid tenen unes xifres de població similars, però Madrid té 3 grans hospitals d'atenció pediàtrica públics, el Gregorio Marañón, La Paz i el Niño Jesús, mentre que a Catalunya n'hi ha un i es va desmantellant, almenys una part. El Jesús diu que no li acaba de quadrar l'explicació de la baixa natalitat i creu que s'està beneficiant a Sant Joan de Déu, que no deixa de ser un centre concertat.
Sí, se ha reducido en los últimos años y en el último año en concreto un 2%, no es una cifra para que en la infantil ahora no haya pacientes. Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué está pasando con nuestros pacientes? ¿Qué proyecto hay? Porque, claro, si somos referencia del área de Barcelona, ¿por qué el Clínic deriva pacientes a Sant Joan de Déu en vez de a nosotros, cuando se puede dar el servicio al Clínic?
Des de la Conselleria de Salut diuen que aquest tancament és parcial i temporal i que es pot revertir en qualsevol moment.
Gràcies, Yolanda. Entrem a la crònica de successos. Aquí en surt que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí al costat del mercat de Sants, quan hi ha hagut un tiroteig que hores d'ara estan investigant els Mossos d'Esquadra. Afortunadament no hi ha hagut cap persona ferida, ja que sembla que en aquest cas no hi ha hagut la punteria necessària. Diversos testimonis del mercat de Sants han recollit casquets de les bales i hores d'ara, doncs, els Mossos d'Esquadra continuen, doncs, amb aquesta investigació de el per què, el motiu hi ha hagut, evidentment, aquest tiroteig, aquesta falta de punteria i, sobretot, doncs, quina era la possible víctima d'aquest tiroteig que hi ha hagut, com dèiem, a primera d'aquest matí a la ciutat de Barcelona. Canviem d'arguments informatius. Aquest informe és un autèntic drama de la nostra societat. Aquesta frase tan contundent és dels responsables del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona per referir-se a les agressions sexuals que han atès al llarg d'aquest any 2024. Ahir recordem que ja parlàvem que s'havien denunciat un total de 1.800 agressions i abusos sexuals al primer semestre d'aquest any. Estem parlant d'una autèntica xacra. L'Hospital Clínic és referent a Catalunya en aquest àmbit des de fa 30 anys i ha vist augmentar en un 12% el número de casos que hi han arribat. Des de gener a octubre han atès aquest any 624 casos d'una xacra que no para de créixer. L'informe que s'ha presentat avui apunta que el 56% de les agressions sexuals es van cometre a domicilis, un 14% a la via pública i un 10% van ser grupals. Unes dades que confirmen que estem davant d'un problema de salut pública de magnitud, a Clàudia Cifuentes.
Així és un problema de salut pública, ja que en els darrers 5 anys hi ha hagut quasi 3.000 víctimes de violència sexual. Enguany, quasi la meitat de les víctimes són menors de 25 i moltes d'elles van ser agredides en domicilis, per tant, llocs considerats espais segurs i per persones que coneixien. El director de l'Hospital Clínic, el Josep Maria Campistrol.
Que crec que quasi es converteix en un problema de salut pública de la nostra societat i crec que hauríem de fer molt més, no només des d'aquí a l'hospital, que intentem atendre a totes les víctimes de la millor manera possible, sinó des del punt de vista polític i des del punt de vista, repeteixo, de salut pública entre tots, perquè si no ho fem entre tots, realment resulta molt complicat.
Un altre tema a destacar són les violacions grupals, on cada any creixen els números de casos. Aquest 2024, 53 dones han sigut violades per dues o més persones a la vegada.
Perquè les grupals tenen que veure molt amb el divertimento i el concepte de divertimento. I entre aquests conceptes està la utilització del cos de les noies a qualsevol preu, intoxicant-les, o sigui...
Ens ho ha explicat la Teresa Echevarría, membre de la Comissió de Violència Masclista i Salut. Davant dels casos d'agressió sexual, cal actuar de manera ràpida per poder facilitar ajuda psicològica, física i judicial. És important acudir a l'hospital i després anar a la policia. Les dones menors de 25 anys són les que més disposades estan a fer-ho. El 60% de les agressions s'han atès al centre mèdic quan feia menys de 24 hores que han passat i el 70% abans de les 72 hores. Per tant, cada vegada més víctimes donen veu a les agressions. Important tenint en compte que han pujat aquest 2024. Un altre col·lectiu molt vulnerable són les dones sense llar, qui el 21% van ser violades en grup. Un col·lectiu del risc perquè tenen més dificultats per vincular-se al sistema de salut i també perquè se'ls hi pugui acompanyar. Per això que la infermera Lluïsa García Esteva, presidenta de la Comissió de la Violència Masclista i Salut, reivindica que falta coordinació entre entitats i institucions i, sobretot, assegura que falta dissenyar un pla nacional perquè tots aquests casos vagin disminuint.
Tant de bo, doncs, sigui una realitat que aquests casos vagin disminuint, a Clàudia, perquè les xifres són veritablement horroroses. Per cert, ja que parlem de salut, però en un altre àmbit, el Departament de Salut ha activat una investigació interna després d'haver detectat durant les últimes setmanes casos puntuals d'accés presumptament il·lícit a la meva salut, on estem pràcticament tots. Aquesta investigació s'ha iniciat a causa del robatori per part de tercers de credencials personals que s'haurien utilitzat per modificar les dades de contacte i la contrasenya d'accés. I en alguns casos, l'activació d'una consulta e-consulta d'atenció primària per demanar la prescripció de determinats fàrmacs. En concret, Salut en va fer una primera detecció de 9 casos entre juny i octubre i a través d'un procés d'identificació proactiva va detectar un centenar de robatoris de credencials més. Davant d'això, el Departament de Salut està reforçant la seguretat de l'aplicació. I si parlem anteriorment, doncs, d'aquest problema, òbviament, d'una xacra d'abusos sexuals, hores d'ara que estem davant de les portes del gran recapte, han de posar també la mirada en una altra situació que s'està cronificant, que són les xifres de pobresa. El 9% de la població està en una situació de pobresa severa, afectaria doncs a 600.000 persones. Aquesta és la radiografia, quan estem a 24 hores, del gran recapte, la gran recollida d'aliments organitzada per la Federació Catalana d'aquestes entitats. A la tradicional cita a supermercats i botigues d'alimentació de Catalunya hi participaran més de 2.200 establiments i perquè tot surti com cal es requereix la participació de 16.000 voluntaris i voluntàries. El gran recapte d'aquest 2024 arriba en un moment complex per al Banc d'Aliments, que estimen que tancaran enguany amb una disminució entre el 15 i el 20% dels aliments distribuïts. Els factors són diversos: l'alt nivell de preus, el fi de la reducció de l'IVA en alguns aliments bàsics i la finalització d'un programa de la Unió Europea. Recordem també que des de la pandèmia de la Covid la donació és mixta, ja que també es poden fer amb donacions econòmiques a través d'internet a la web del granrecapte.org. De la importància de col·laborar amb el Gran Recapte n'han parlat amb la Inma, mare d'una nena petita que durant uns 4 anys tira endavant gràcies a les aportacions de la gent a Yolanda Canales.
La Inma va necessitar l'ajuda del Banc dels Aliments uns 10 anys. En el seu cas, li va afectar de ple la crisi del 2008. Es va quedar embarassada i la van fer fora de la feina a ella, però també a la seva parella. Per si la situació no fos prou complicada, el que ara és exmarit va caure en una depressió que el va conduir a diverses addiccions. D'aquesta forma, la Inma es va trobar amb dues persones que depenien d'ella, sense feina, i per sort el Banc dels Aliments li va facilitar el mínim per a una família i també per a la nena.
Bàsicament era el més bàsic que podíem necessitar. Uh-huh. Els bolquers de la nena, la llet de la nena, oli, arròs, el bàsic que pot necessitar una família.
I sort del Banc dels Aliments, perquè els serveis socials no li ho van posar fàcil. Va estar fins i tot en un pis com a Ocupa fins que li van facilitar un habitatge de protecció oficial. De fet, per a ella, l'entitat, el Banc dels Aliments, és com la seva segona família.
Estava sola i no tenia qui me podia ajudar ni cuidar de la meva filla. El Banc d'Aliments em donava aliments bàsics,
sí,
i també em posava en contacte amb gent que pogués necessitar algú que cuidés àvies o em donaven consells.
D'acord.
El Banc d'Aliments es va convertir en una segona família, perquè si tenia algun problema podia recórrer amb ells.
Des de fa 5 anys, la Imma no necessita una ajuda, almenys contínua, del Banc dels Aliments. Potser sí, més puntual. Per sort, té feina, cuida a persones grans. No és que tingui un gran sou, però això li ha permès sortir d'aquella espiral en la que es trobava i ha pogut aixecar el cap.
Exacte, tinc una font d'ingressos, no molt elevada, però tinc una font d'ingressos. La meva filla té 13 anys, va molt bé als estudis i encara que tinc, i encara ara, si tinc algun problema, puc recórrer al Banc d'Aliments. Puc demanar ajut puntual com de suport.
D'acord, entenc.
Només de suport, no d'ajudar totalment, no, sinó suport.
El gran recapte d'enguany té un doble objectiu: continuar atenent les 230.000 persones que a Catalunya depenen de l'ajuda alimentària, però també es pretén recollir aliments per als damnificats a la Dana a València.
I és un bon moment per a marxar cap a Manresa, en concret a la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, de la capital del Bages, on suposo que avui ha de ser un dia frenètic. Atenció a les dades diàries, atén la plataforma de Manresa a 2.500 persones mensuals. I a la migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a la seva directora, Pilar Rovira. Directora, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Suposo que avui ha de ser un dia frenètic, no?, d'organització.
Sí, la veritat és que tenim una setmana i avui, que és el dia abans del gran recapte, estem a tope col·locant voluntaris als establiments que tenim i molta, molta feina. Portem ara 15 dies contactant voluntaris que s'apunten per la pàgina web del Banc d'Aliments de Barcelona, voluntaris que tenim propis de la Fundació, intentant doncs lligar tots els horaris, uns matí, tardes, migdies, perquè clar, tenim establiments que obren tot el dia i és una logística important. A part de lo que és després el transport també, que això ja és una altra secció.
Anem ara amb aquest paper de voluntaris, de voluntàries que desinteressadament estan aportant el seu temps, que és la cosa més valuosa que tenim, per a col·laborar amb el gran recapte. Hores d'ara, teniu ja cobert tots els voluntaris o encara en fa falta?
Bueno, ho tenim bastant bé. Sí que és cert que tenim algunes franges horàries, sobretot la del dissabte tarda-vespre, que la tenim una mica més buida, però tot i així hem arribat bastant als números que necessitàvem. Creiem que ho tenim tot bastant cobert i de moment anem bastant bé. Ara, mira, fins ara ho he mirat abans fa una miqueta i portem uns 270 voluntaris apuntats aquí a la nostra fundació pels nostres establiments que gestionarem.
El seu paper és més enllà de la lògica.
Bueno, és que els voluntaris són molt importants, la veritat és que sí, és que els necessitem molt, si no, no podríem fer aquesta tasca, la veritat.
Aquest any ja s'ha dit, s'ha comunicat, que evidentment tenim molt pròxim la tragèdia de València, que la meitat anirà doncs cap als damnificats de les riuades, del pas de la Dana, però a més també es demana productes específics de neteja.
Sí, la veritat és que, a part del que em dius tu, d'aquesta gent pobra damnificats de la Dana, que necessiten productes així més específics, nosaltres també a nivell de fundació també el que són productes de neteja, d'higiene i aquests productes així també són molt necessaris i a vegades sovint no hi pensem gaire.
Hi ha hagut també, en aquest cas, a vegades veus que diuen que, per exemple, quan comprem els productes també podria haver-hi la col·laboració del govern central i que hagués, en aquest cas, que haurien aquests dos dies de perdonar l'IVA dels productes que comprem. Vostè quina opinió té?
Home, estaria bé perquè realment és una ajuda que estem fent a persones necessitades que són d'aquí del nostre país. Llavors entenc que el que és l'Estat també hauria de posar el seu granet de sorra per donar-nos un cop de mà, perquè sempre al final el que acaba ajudant i col·laborant més som les persones de peu, no? Som les persones que van al dia a dia a comprar i que ens donen aquell paquet d'arròs o aquell paquet de llegum.
Per això, que en aquest cas sí que l'Estat podria col·laborar, doncs, retirant aquests dos dies d'aquests productes que poden estar incorporats ja en un catàleg del Banc d'Aliments, doncs, del Banc d'Aliments, i que no hi hagués, en aquest cas, l'IVA.
Exacte, seria perfecte. No sé si és una cosa que s'han plantejat massa, però la veritat que sí que aniria molt bé, perquè realment es recapten molts, molts quilos d'aliments a nivell de tot l'Estat, llavors seria una ajuda importantíssima.
I invitem a tots els oients a les hores de migdia a COPE que hi participin. És molt fàcil. Anirem segur un divendres, un dissabte, que els dos dies següents al supermercat i podem comprar, dins de les nostres possibilitats econòmiques, qualsevol producte, arròs, oli, llegum, també els productes de neteja, i que arribaran doncs a les persones que ho necessitin. Per cert, dins del que seria el treball no únicament específic d'aquest cap de setmana, sinó el treball anual, 2.500 persones mensuals atén la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent Santa Clara de Manresa. Considero que en aquest cas és una xifra que també ens hauria d'alertar primer de la necessitat que hi ha i posteriorment dels recursos que s'hauran de buscar.
Exacte, sí, sí, evidentment, perquè és que són moltes persones que tenem i que necessiten l'alimentació aquesta, i realment costa molt, cada vegada més costa trobar els recursos suficients per poder atendre'ls a tots.
És una fotografia de que l'oportunitats hi ha des de la societat a massa desigualtat, que a vegades no ho veiem pel carrer?
Sí, jo crec que si no estàs en un projecte així és difícil, i a vegades costa creure o veure les necessitats que hi ha ara actualment amb les persones. Vull dir, persones que treballen, que tenen una nòmina normal, abans podien arribar bé, ara no arriben. Llavors és complicat, i a vegades no en som conscients de la necessitat que hi ha.
Pilar Rovira, no la molesto més, que sé que a hores d'ara hi ha molta feina, doncs, per la logística de demà i de dissabte. Gràcies per estar aquí en directe a migdia a COPE Catalunya, i bon migdia.
De res, a vosaltres.
Doncs sí, a partir de demà serem molts els que participarem, evidentment, doncs, en la compra de productes, a gran recapte, potser aquest any més que mai, no? Primer per la necessitat que fan, i posteriorment, doncs, per la tragèdia de València. Després de publicitat buscarem també una altra situació solidària. A Barcelona, 200.000 persones majors de 65 anys viuen soles. Potser ara tenim algun oient, no?, que està amb aquesta situació. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran han iniciat la campanya Encén el seu Nadal. Després de la publicitat parlem d'aquesta campanya.
Hoy voy a sentirme bien.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra, y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no?, cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿Y qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿A que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
¿Y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Niños y niñas ya están pensando en la Navidad.
En el Corte Inglés hasta el 27 de noviembre, 25% de regalo en marcas de juguetes como Furby, Beyblade y juegos Hasbro Gaming.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para ahorrar en más juguetes, del 19 de diciembre al 2 de enero.
Aprovechalo en Hipercor y el Corte Inglés.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
En Vision Lab, dos gafas graduadas monofocales antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Vision Lab, dos gafas por 89 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Fundació Amics de la Gent Gran ha iniciat la campanya Encén el seu Nadal amb l'objectiu de retornar la llum i la il·lusió a les milers de persones grans que viuen soles. A Barcelona xifra amb 200.000 persones. Marc Puerto, explica'ns com podem col·laborar.
Sí, durant els pròxims mesos duran a terme diferents iniciatives en les quals més de 2.000 persones podran gaudir en companyia de l'ambient nadalenc. I ens ho ha explicat l'Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran.
El que fem és convidar a totes les persones grans que acompanyem durant l'any a que puguin gaudir d'un àpat de Nadal en companyia. També el que estem fent és repartir cistelles de Nadal a totes les persones grans en els seus domicilis i a les residències. I també el que estem fent ja des de meitats del mes de novembre són activitats de socialització especial, doncs de manualitats de Nadal, activitats doncs, que són visites a mercats nadalencs, sortides culturals, passejos per veure les llums i la decoració del Nadal a totes les ciutats on estem.
I tot això és possible gràcies a la feina dels voluntaris, que aquest any són més necessaris que mai. Quiles explica que des de la pandèmia hi ha hagut una disminució, un estancament d'aquestes persones ajudants.
No estem podent acompanyar a totes les persones grans noves que fan sol·licitud per poder ser acompanyades i sí que s'han adreçat persones ciutadanes a fer voluntariat a la Fundació Amics de la Gent Gran, però no les persones voluntàries suficients.
Per això l'ajuda és tan necessària per dur a terme, per exemple, dinars de Nadal, activitats de socialització i també per poder-los regalar lots de Nadal amb l'objectiu, tot plegat, de superar els 100.000 euros, la xifra que cobriria les despeses de tot el que organitzen.
I marxem al migdia de COPE Catalunya a l'Hospital del Mar de Barcelona, on està esperant el doctor Pablo Villoslada, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar. Doctor Pablo Villoslada, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia a tothom.
Per cert, ara que estem ja a les acaballes de la tardor, a punt d'entrar a l'hivern, entrem doncs en una temporada sempre complicada, no? En malalties, un augment de les malalties respiratòries, els més infants a vegades de la bronquiolitis. Estem ara doncs en zona de màxima alerta, no?
Sí, sempre a la tardor tot el risc biològic va menys, arriben les malalties respiratòries, encara que en canvi climàtic ara se retrasa una mica. Sí, és una època, diguem, dolenta o més complicada, perquè moltes malalties pugen, també l'estat d'ànim, això vol dir la depressió, l'ansietat, doncs anar més bé, menys bé, i això es nota.
I, per tant, ni sempre la recomanació de vacunar-nos, tant de la grip com de la Covid, que estem en ple procés de vacunació.
Sí, encara estem a temps, perquè encara l'epidèmia de grip i de Covid encara no ha arribat, o sigui que la gent que tingui factor de riscos, la gent gran i amb malalties, pues, sempre és una molt bona oportunitat de fer prevenció, perquè si no, després les complicacions són més difícils d'aturar-les.
Doctor, l'han convocat avui aquí a la migdia de COPE Catalunya d'Andorra per a parlar, en aquest cas, de la síndrome d'aquesta malaltia, el síndrome de Tourette, que a mi el que primer m'ha estranyat és la magnitud de les xifres, és a dir, 3 milions de persones afectades a Espanya, gairebé 600.000 a Catalunya, amb els homes afecta entre 3 i 4 vegades més que no pas a les dones, i és més habitual a la infància. Per tant, allò deia anomenat d'una malaltia rara, aquesta no ho és.
No, exacte. És una malaltia que ho veus al metro, ho veus al carrer, veus persones que fan molt tics, sobretot a la cara, se nota més, i, o sigui, no tots els tics són turets, però quan són més complicats seria aquesta la malaltia, sobretot. I sí, és com una homes i començar pues, de jove a la a partir de la pubertat i en gent jove és comuna i després continua tota la vida.
I quins serien els primers símptomes de que patim aquesta malaltia?
Bueno, sobretot són tics, o sigui, bueno, aquests moviments, sobretot es nota molt a la cara, però pot ser al resta del cos, pues que un tic vol dir, o sigui, que tanca la boca o tanca l'ull, fas un gesto com un raro, i que no és voluntari, o sigui que surt i és una qüestió de segons i que això continua i es repeteix.
I a banda del punt de vista estètic i també de la molèstia personal, té derivades més per a la nostra salut importants o no?
Bueno, és una malaltia una mica especial per un parell de qüestions. Aquest tics a vegades són també al de la zona al nivell de la garganta per parlar. I això vol dir que fan tics motores de, bueno, com si diguessin tacos, males paraules. O sigui, i això causa sorpresa a tothom, que una persona no només faci un tic de la cara, sinó que digui una palabrota, no? Això passa. I a més, en aquesta malaltia, o sigui, nosaltres veiem el que passa per fora, per dintre, diguem que és una forma de funcionar del cervell una miqueta diferent, i a vegades això li dona un món interior una miqueta diferent de la resta, que forma part de la seva identitat i que a vegades és un dels problemes que tenim perquè prenguin la medicació. Perquè aquesta medicació treurà aquest tics, però també canvia aquesta forma de pensar i que forma part de la seva identitat. És una qüestió que ara diem la neurodiversitat, no tothom és igual, i bueno, mentre que aquesta forma de ser, o sigui, estigui dintre la societat, doncs això està bé. O sigui que és una malaltia que n'hi ha més coses més enllà del tics. I després, bueno, el tics, quan són molt seriosos, a vegades pues, dona un... o poden ser una qüestió de rebuig social o d'aïllament. Sí. Clar, això és important, que perquè una persona tingui això no sigui un motiu d'exclusió o de discriminació, clar.
Doctor Pablo Villoslada, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar, gràcies i bon migdia.
Molt bé, que vagi bé, gràcies.
I a les 3:05 arriba Esports Cope en Joan Ballori. Joan, benvingut, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
L'atenció centrada ja en Celta-Barça, Lamine Yamal, sí o no?
Doncs pràcticament descartat. L'estrella del Barça per aquest partit té una lesió al turmell de grau 1. Avui no s'ha entrenat amb els seus companys, ha continuat al gimnàs, queda l'entrenament de demà, per tant... estaria pràcticament descartat per jugar aquest partit. I atenció, perquè Lamine Yamal va ser suplent el dia que el Barça va jugar contra Osasuna, va perdre el Barça, es va quedar a la grada a Noeta, va perdre el Barça, així que atenció a aquest partit de dissabte a partir de les 9.
Sortirem amb 11, no?
Sí, home, això segur, Sergi, però és que a més els precedents últimament del Barça-Balaïdos no són bons, per tant...
No, exacte, és un camp complicat.
Sí, reuneix aquest partit tots els condicionants per ser catalogat allò que diem de partit trampa, tenim una gran tardanit de futbol dissabte, a la nit aquest Celta-Barça, a la tarda el duel català de primera Girona-Espanyol, el Girona pendents d'intentar recuperar futbolistes importants com Ivan Martín o Sigankov, l'Espanyol recuperarà a Kumbula i a Pol Lozano. Hem quedat també avui per parlar amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. L'Europa Sant Andreu es reprendrà l'11 de desembre a 9:15 a porta tancada. Tant l'Europa com el Sant Andreu ja han anunciat que presentaran recurs, volen jugar en públic. A la Champions femenina juga avui el Barça a partir de les 9 al camp del Sant Polten a Àustria. En handbol també tenim Champions, Barça-Nantes, bon partit, i en hoquei patins, també Lliga de Campions. Ahir el Barça va debutar amb victòria, 7-2 al Sant Omer. Avui tenim duel català entre el Noia i el Reus.
Doncs estarem amb molt d'interès seguint el programa 3 i 5, que hi ha molts temes que m'interessen.
Molt bé, Sergi, gràcies.
Fins ara, perquè arriba ja Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz a 3 i 5, Esports Cope a Joan Ballori, aquí, a Cope Catalunya. Gràcies per la seva atenció, bona tarda.